Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio, en Josep Lluís Blázquez.
Ja està en marxa la maquinària d'un dels esdeveniments més fascinants del món de l'arquitectura, la Bienal de Venècia. És la 16a edició i oficialment estarà oberta del 26 de maig al 25 de novembre, tot i que els esdeveniments col·laterals i les inacabables conseqüències de tot el que allà succeeix s'escampen en l'espai i el temps abans i després d'aquestes dates. Durant aquests mesos en parlarem al Perspectiva de Catalunya Ràdio. Avui comencem amb l'aportació dels arquitectes catalans que, cal destacar-ho d'entrada, no és tan abundant com a l'edició anterior, quan el pavelló espanyol de la mostra estava farcit de despatxos catalans. Això ara tampoc és així perquè Becoming, que és el nom del pavelló espanyol d'aquest any, no consisteix a aportar projectes de despatxos en actiu i amb un nom propi consolidat, sinó que vol que tot el protagonisme a les produccions i discursos d'estudiants d'arquitectura, i aquí sí, les escoles d'arquitectura catalanes hi tenen molt a dir, com també tenen molt a dir els eventi collaterali de la Bienal, on Catalunya té una participació regular des de l'any 2009, aquest any sota el discurs El somni de la natura, proposat per RCR Arquitectes d'Olot.
El comissariat general d'aquest any va a càrrec d'Yvonne Farrell i Shelley McNamara, del despatx Grafton de Dublín. El tema que proposen és Free Space, espai lliure, un discurs ètic i estètic, molt motivat pel respecte al coneixement i l'experiència de la natura. Les instal·lacions proposades es reparteixen en dos edificis, el pavelló internacional dels jardins de la Bienal i l'Arsenale. Els arquitectes han passat molts mesos preparant els seus projectes en el més absolut secretisme, ignorant quina serà la seva ubicació i quins seran els arquitectes que tindran al seu voltant. Fins i tot se'ls ha demanat que no difonguin cap imatge ni detall sobre les seves instal·lacions fins al dia de la inauguració.
En total, 71 instal·lacions d'arquitectes tan diversos com Weiss Manfredi de Nova York, Studio Odile de París, Eduardo Soto de Moura de Porto, el despatx Room 11 de Tasmania, RMA de Mumbai, Rafael Moneo de Madrid, Kazuyo Sejima i Ryue Nishizawa de Tòquio, un coworking de l'estudi de David Chipperfield, Carla Joassaba de Rio de Janeiro i tres instal·lacions amb segell català, una de Carme Pinós, una altra del despatx de Benedetta Tallabue i Llum Líquida, d'Eva Prats i Ricardo Flores, del qual us n'expliquem els detalls tot seguit.
Un dels trets més distintius de Flores i Prats és la distribució de la llum a través de lluernàries. Segurament el seu treball més destacable dels últims anys ha estat la nova sala Beckett del Poble Nou. El que han fet és inserir l'interior de la sala Beckett a escala real dins l'Arsenale de Venècia i il·luminar-lo amb llum veneciana.
La participació Free Space, en tot el que ens va interessar del seu manifest, era el, sobretot quan parlàvem de la llum natural com a material de construcció, que a més és gratuït. Perquè nosaltres en els projectes hem treballat moltíssim amb llum natural, des dels primers projectes que hem fet. Llavors, hi havia una altra cosa, que en els dos edificis que treballaran, tant a l'edifici del pavelló internacional del Giardini com a l'Arsenale, obririen totes les finestres, deixarien entrar la llum i l'aire a l'edifici. Llavors, el nostre treball, el que fa és agafar una llum, la llum que ens entra per unes finestres enormes, perquè ja tot té una escala, no?
Els tamanys de les peces, de les finestres, etc., són realment gegants. La finestra aquella que veus allà...
El que fem és treballar a partir de la llum que entra per aquestes finestres. Serà la llum de Venècia, però que passarà a través d'una cambra de llum i et portarà a un lloc de Barcelona.
Nosaltres, com treballem tant amb lluernaris en els projectes, hem agafat l'últim lluernari de l'últim projecte que hem fet, que és a la sala Beckett aquí a Barcelona, i vam pensar, bueno, si aquí tindrem totes les finestres de l'Arsenal obertes, doncs és com agafar un tros de la sala Beckett i portar-lo allà en escala real, i és com agafar una foto, convertir-la en una espècie de tridimensionalitat, un pop-up, una espècie de desmuntar la foto i convertir-la en un espai real, no? Llavors, la llum entra per una càmera que està construïda expressament a darrere i està embocada en un forat i llavors portarà la llum com si fos la sala Beckett real, no? El que és divertit és que és una peça que està a Barcelona però que funciona amb llum real, que és la llum de Venècia, no? O sigui, és una cosa que transporta, és una transposició d'espai, però la llum és real, és la llum de veneciana, que perquè està orientada igual, està orientada a sud.
Però més enllà de propostes formals i estètiques, Free Space requeria també que les instal·lacions siguin construccions habitables.
Una de les coses que també les comissàries van demanar és que les propostes que fessin els arquitectes es puguin habitar, que fossin espais experiencials, que no fossin una foto o una maqueta, sinó que construeixis algo.
Ens interessa molt més la presència, aconseguir un ambient, que la presència que pot tenir algun objecte. Ens interessa molt més col·locar el visitant en un ambient que sigui una mostra més experiencial.
I aquesta resposta llavors que hem fet nosaltres, nosaltres la peça que hem construït aquí és escala real. Això és l'escala real de la sala Beckett ficada dintre l'arsenal. És com construir un tros d'un edifici dintre d'un altre. I això és molt bonic perquè d'alguna manera amb el teu edifici medeixes l'altre edifici. Lo estàs dimensionant, estàs dient, mira, aquest edifici és tan gran que la planta primera d'un edifici del Poble Nou, que és enorme ja, entra just dintre de l'altre, quasi està com encaixat. I és molt bonic aquesta comprovació d'una escala dintre d'una altra. Per nosaltres era, jo crec que és una proposta que pels visitants serà com molt motivadora. I després, quan passes a la part de darrere, com això és una escenografia, d'alguna forma és com un teatret, quan passes per darrere veus tot el backstage, tot el que no veus normalment al teatret, que són totes les maquetes, fotos, imatges, etc., que ens han servit a nosaltres per construir la sala Beckett durant 6 anys. Llavors està tot el procés, des de l'explicació del client, que és la sala Beckett, de l'edifici de la cooperativa Pau i Justícia, i eren els treballadors que l'habitaven, els primers projectes del concurs que hem guanyat, la següent evolució i fins al final. Llavors tot al darrere està com el context, allà podràs entendre que és la sala B, que per tant aquí darrere està com la cuina, tot el procés que ens ha portat a fer un edifici d'aquesta manera aquí a Barcelona.
L'aventura d'aquestes experiències no és només pel visitant, perquè per molt calculat i mesurat que estigui un projecte, sempre passen coses imprevistes. Per tant, tot sovint, el primer sorprès és el mateix arquitecte.
Quan nosaltres pensem en durem aquest lluernari de la Beckett, un fragment de la Beckett que és un lluernari, a Venècia. Però el lluernari de la Beckett funciona amb llum des de dalt, és una llanterna i la llum li baixa vertical. Que a Venècia ens donen un lloc com un edifici que té les finestres. Té finestres, no entra la llum des de dalt. Amb la qual la llum ve horitzontal i és per això que hem de construir una càmera de llum.
És com les finestres, hem començat abans a parlar del tema, són molt altes perquè estan a 3-4 metres i són enormes. La veritat és que la llum és bastant alta i llavors tindràs aquesta sensació d'una llum que cau com aigua, no? Que té aquesta qüestió de la gravetat, de la llum que va caient i llavors va invadint tots els espais. I realment, és el que diu l'Eva, si és veritat, és molt divertit el tema de quan tu transportes un tros d'un edifici a un altre lloc, totes les condicions canvien, no? Llavors aquell fragment ja no és més una segona planta, ni té a dalt el que, no sé, el cel. Hi ha una sèrie de temes que apareixen que et fan adaptar la peça i això és molt divertit. Llavors el sol, a més d'entrar al lluernari aquest, en la finestra que està buida, li pega l'aigua i reflexa, llavors entra indirectament, és molt bonic, no havíem calculat això, llavors ens entra una llum que ha pegat a l'aigua i entra com en diagonal, llavors al sostre de la corderia, que hi ha tot un revoltó, de repente comences a veure un reflexe i te posa molt en Venècia, no? Perquè tot el tema de l'aigua i del moviment, aquest més tranquil i de rebots de llum molt, molt especials de Venècia, entra dintre l'edifici i comença a participar més del projecte. Bueno, és un projecte que compta molt amb Venècia, amb aquella llum, amb aquell edifici. No és una peça que hem col·locat allà i és autònoma. Són peces que s'han adaptat a una realitat molt concreta, no?
Així és Llum Líquida, l'aportació d'Eva Prats i Ricardo Flores al discurs principal d'aquesta 16a Bienal d'Arquitectura de Venècia, però no és l'única. Si ens desplacem lleugerament a l'oest, fins a la petita illa de Sant Giorgio Maggiore, ens trobem amb el pavelló del Vaticà, que fins ara mai havia participat a la mostra i per aquesta primera ocasió ha proposat a 10 arquitectes la construcció de 10 capelles a un bosc llindant amb la basílica renaixentista d'Andrea Palladio, que porta el mateix nom de l'illa. La capella de Flores i Prats es troba al final del trajecte, després d'aportacions com les de Norman Foster, Eduardo Sota de Moura, Carla Joassaba o Teranubu Fujimori.
El País del Vaticà mai havia estat encara participant en arquitectura, havia estat amb art, i aquest any, que és el primer cop que va, el seu comissari és Francesco Dalcó, que és un arquitecte i historiador que viu a Venècia des de fa molts anys, i ell mateix havia estat director de la Bienal de Venècia. Per una part, vol tornar a obrir un parc, que era un parc que la ciutat, la gent de Venècia, l'utilitzava, i ha convidat a 10 arquitectes per dissenyar una capella a partir d'un model d'una capella molt bonica que existeix al cementiri d'Estocolm, feta per un arquitecte el 1920, no? O sigui, aquesta capella, que es diu Gunnar Asplund, i a partir d'aquesta idea de que és una capella dins del bosc, i aquí a aquesta illeta hi ha un bosc, i que tu arribes amb aquesta cosa laberíntica que té un bosc entre els troncs, i quan arribes allà et trobes en un lloc que et recull en cercle al voltant d'un taüt, no? És com una reunió trista en principi, però et reorienta i t'organitza una trobada amb els altres.
Considerant que es tracta del pavelló del Vaticà, el més immediat seria pensar que la proposta de Francesco d'Alcò versava sobre capelles inspirades a la tradició catòlica, però és tot el contrari.
Ell és comunista, no? També ens va dir quan el vam conèixer amb aquesta invitació, sempre va dir la capella no ha d'estar adscrita a cap religió. I ell la defineix així, com un lloc d'orientar-se i de trobar-se.
L'encàrrec de les capelles les fa 10 arquitectes de diferents països, de diferents inclús hemisferis, i llavors és interessant veure la resposta de les diferents cultures en què ve cadascú a un tema que per als arquitectes és molt, molt especial i molt mític, no? Per nosaltres el tema de l'espiritualitat no volíem que estigués lligada a una religió concreta, sinó que la poguessis trobar en aquest cas en la natura que envolta les capelles, en aquest bosc tan maco, tan bonic de la illa de Sant Giorgio. Per tant, en el nostre cas la resposta està més dirigida a una capella que estigui relacionant-se amb un bosc i que d'alguna manera es dirigeixi a una unitat més gran, que és el bosc que l'acull, aquest bosc de pi a la qual pertany. Llavors és una capella oberta amb aquesta espècie de catedral o d'església que proposen els boscs de pins, que són molt grans, molt vells i molt alts. Llavors hi ha tota una volta generada per les branques mateixes. Llavors la capella és com un fragment d'aquest bosc, i és un aixopluc que estàs allà i estàs realment sentint la força del bosc, no?
La capella del matí.
Nosaltres la capella li hem dit la capella del matí perquè vam poder triar el lloc on anar quan vam rebre la invitació, i vam triar un extrem d'un camí llarguíssim que té aquesta illa que creu el bosc, i quan just estàs abans d'arribar a l'aigua, la capella és com una opció que et dona de sortir del camí abans d'arribar al final i descobrir una altra cosa. Llavors, la capella sembla un mur quan tu la veus amb tan sols una porta, i quan traspassis això trobaràs el lloc de reunió, mira, ja estaràs en un lloc molt més recluït, i llavors d'alguna manera, bueno, és una situació que ajuda a saludar-se o fer un somriure, no? Suposem que arribaran tots cansadíssims perquè és com un extrem de la Bienal, i llavors hem fet uns bancs molt llargs, uns graons on pots pujar a la capella i mirar la llavuna, està una estona.
Es diu la capella del matí perquè té un òcul molt gran que està dirigit a l'est. Llavors, al matí, el primer raig del matí passarà per aquest òcul i el traspassarà i dibuixarà aquest cercle al jardí que té al davant, no? Llavors, és una peça que s'orienta molt amb la llum natural i va fent visible el pas del temps durant el dia, no? Perquè al matí ben d'hora tindràs aquest raig, després hi ha un altre òcul molt més petit a un costat que ja agafarà la llum més del migdia, i a la tarda quan va baixant aquest sol que és més cansat i és un sol més fort, llavors funciona bastant com un rellotge, no?
Sí, sempre això també vam triar la part més la punta est perquè pogués atrapar el primer raig de sol que arriba a la illa, no? Que diu, passés per l'òcul.
I si la catedral és el bosc, calia respectar els fonaments.
Aquests pins com són molt antics, llavors havia una certa preocupació perquè els arrels no es tallessin. Llavors, en totes les capelles, la manera de fer les cimentacions és amb unes menes d'aspirador que expulsaven l'aire molt fort, i llavors anaven traient la terra per posar les cimentacions, que també són de troncs, de pins, etc. Però que els arrels estan allà. Per tant, quan tu desmontis la teva capella, tires terra un altre cop i això es podrà regenerar el jardí de nou, no? O sigui, està plantejada com un tema efímer de 6 mesos.
Aquesta fonamentació que vam fer aquí per la capella és la mateixa amb la que està construïda a Venècia. També està damunt de troncs de fusta lligats, no?, com un manat de troncs. Els fonaments són aquests. O sigui, una cosa molt ecològica però molt clàssica de la construcció de la illa.
Fins aquí les aportacions del despatx Flores i Prats de Barcelona a aquesta 16a Bienal d'Arquitectura de Venècia. Parlem ara, però, de la principal aportació catalana, l'Eventi Collaterali, que té lloc a l'illa de San Pietro di Castello, aquest any a càrrec del Premi Pritzker 2017, RCR Arquitectes d'Olot. Rafael Aranda, Carme Pigem i Ramon Vilalta han articulat la seva proposta en col·laboració amb la periodista Pati Núñez i l'arquitecta Estela Ortega, El somni de la natura.
La relació íntima i clau
Estel Ortega.
TDCR amb la natura, que com sabeu ha estat un eix estructural i motivador i catalitzador de tota la seva obra i que permet que l'entenguéssim amb aquesta sensibilitat tan específica. Sobre aquest eix, però amb una nova mirada, començàvem a entendre que es desvetllava una manera, un desig nou de tenir una relació amb la natura, amb l'entorn natural, llenguatges, estímuls i formes diferents d'establir sinergies entre la natura, l'arquitectura i al final la pròpia vida, no? Per això és un projecte ambiciós, per tant necessàriament inconcret des d'aquest punt de vista, i tota aquesta idioma d'idees, de desitjos, de voluntats inconcretes però molt seductores és el que hem pretès captar i traduir en un espai físic, no? Amb la dificultat que això suposava.
El somni, en concordança amb la natura, és inconcret com qualsevol somni i com a tal, si té algun protagonista amb nom propi, aquest nom és irrellevant. Rafael Aranda.
El que nosaltres hem anat experimentant en tota aquesta nostra vivència, d'alguna manera, amb aquest apropament a la natura, amb aquesta lectura que ens ha donat la natura, que ens ha donat també l'apropament a uns oficis que hem tingut a la nostra disposició, ens ha donat una aproximació a l'arquitectura que a nosaltres ens agradaria poder avançar personalment i també transmetre aquest coneixement nostre, aquesta vivència nostra. Ens agradaria poder compartir això. I és una mica on estem. O sigui, per nosaltres forma part del nostre camí que el volem fer partícip, el volem compartir.
El suport, l'espai concret que RCR Arquitectes transporta a Venècia per compartir la seva proposta, és la Vila, una finca a la vall de Bianya, al vell mig del parc natural de la zona volcànica de la Garrotxa. Ramon Vilalta.
Tu arribes a través de la vall i penetres pel camps de conreus. Amb una posició una mica més elevada es troba una primera construcció, que és la masia, i més elevat hi ha el molí. Per vosaltres aquesta és la part més cerebral, que és el punt en què treballes i lluites per veure què faràs en el camp, per dir alguna cosa. Però també ens interessa molt, i és on la finca, diguem, s'expressa amb més capacitat, és la part del bosc, perquè ja és una dimensió considerable. És un lloc que t'hi pots perdre. Aquest lloc per nosaltres és el lloc que necessitem que ens doni l'impuls per buscar coses noves i coses que ens interessin. Aquí entraríem en un espai de transversalitat, d'obertura cap a altres disciplines, de pensament doncs, molt més complex, molt més dins de l'incertesa. I nosaltres cada vegada ens agrada més, diguem, posar-nos en aquests somnis que diem, que tenen certeses però també estan al mig de moltes incerteses i que es van resolent en la mesura que tu vius allò, no? També diem que per nosaltres això és un llegat i aquest llegat doncs, el que volem és que passi a través nostre amb una altra capa i diguem, per nosaltres mai conclourà, no?
La Vila és, sens dubte, un espai meravellós per perdre's i, sobretot, retrobar-se, però en realitat no és més que un referent espaial imprescindible per concretar una proposta tan immaterial i líquida com la que ens planteja RCR. Carme Pigem.
Per nosaltres, la natura pot ser també un edifici existent i, per tant, també l'actitud que hem pogut tenir davant d'un espai, diguem, comunament anomenat natural o l'actitud que hem tingut davant d'un espai construït com pot ser l'antiga foneria Barberion, on hi tenim el despatx, per a nosaltres ha estat la mateixa. I per això els conceptes que s'han aplicat són els mateixos i per això l'home i la dona núvol han estat per allà i és tot un bagatge, no? Diguem, ja tenim els cabells blancs i això dona molt avantatge, no? Vull dir que vas fent i vas com construint.
Arribat a aquest punt, segur que encara us esteu preguntant què trobarem exactament a Venècia. No és fàcil explicar-ho, perquè qualsevol intent de concreció elimina moltes altres coses que també hi són. Estel Ortega ho intenta.
Quan el visitant o el viatger, que li diem d'alguna manera, entri en aquest espai, se senti d'alguna manera que accedeix en un espai fins i tot una mica clandestí, i quan entra, igual com es fa en un somni, es trobarà en un primer espai de somni lleuger, que li diem, no?, que és la porta al somni. Per tant, nosaltres ens hi hem referit com l'espai del llindar, és el llindar, no?, definida per una sèrie de peces audiovisuals. Són 15 audiovisuals flotants, nosaltres els hi diem lupes, en el que hi haurà una selecció de 6 peces d'arquitectura en moviment d'RCR precioses fetes per l'Isao Suzuki i acompanyades de 9 peces audiovisuals temàtiques que serviran per aprofundir, conèixer, entendre qui és i com és RCR, no? A partir d'aquí, en aquest espai com d'introducció, que és el llindar, entrarem purament a l'espai del somni, envoltats per una topografia de gairebé 6.000 lupes Fresnel, que és una selecció de fragments del projecte de la vila. És un tast, perquè el projecte no comença ni s'acaba. Són pràcticament com joies, per nosaltres ja tenen com aquesta atribució de peça valuosa en si mateixa, i que tal com tot el projecte i com darrere la idea d'un somni que ha de ser una realitat fragmentada, el que mostrem, no?, en el que cadascú pugui fer la seva pròpia lectura, emportar-se la seva pròpia interpretació, aquesta, cadascuna d'aquestes visualitzacions està esquitxada per diferents lupes que les deformen, les imatges, perquè cadascú s'emporti la impressió que en desitgi o vulgui, no?
Sobretot és complicat d'explicar, perquè molt més important que el que hi ha és allò que no hi és, el buit. Carme Pigem.
No ha estat mai per nosaltres només la natura aquesta del verd, diguem, de l'herba o l'arbre o la flor, sinó que per nosaltres la natura ha pogut ser realment l'aire, no? Ha pogut ser el buit, ha estat tota aquella cosa que potser no estava ple de matèria, sinó que precisament era aquest buit que ho podia contenir tot, no? I per tant era una natura entès com aquest univers o aquest món il·limitat de possibilitats, no? Per tant, l'espai començava a tenir o agafava presència a partir de que es confrontés amb el buit, perquè treballaven per oposició, i aquest buit reforçava l'espai, perquè en aquest buit tu complertes allò que no hi ha. Quan moltes vegades diem aquesta natura i que hem fet una arquitectura molt vinculada amb el paisatge, és perquè hem deixat que aquests buits, allà nosaltres hem deixat un silenci, aquest silenci s'ha ocupat per la natura, entenent la natura, insisteixo, arbres, aire, cel. Hem deixat que aquesta natura ocupés aquest buit, i no només ella, sinó també nosaltres l'ocupéssim d'alguna manera. I aquí tornaria també a lligar amb el tema de la percepció, no? Quan diem que ens agradaria que quan la gent anés aquí a la vila pogués com despertar o es pogués allò com tocar l'interruptor de dir obre't a la percepció, no? De començar com a obrir-se a percebre les coses, això és molt important, perquè al final cadascun de nosaltres percep les coses d'una manera diferent, no? Això és evident, no? Però el fet com d'estimular la percepció i estar molt més oberts a què passa, pensem que això és molt enriquidor per la persona. I per tant, lligant com aquests buits que nosaltres emplenem d'acord amb la nostra percepció, fa que hi hagi una integració de qualsevol peça o de qualsevol espai, no només amb la natura, sinó també amb la persona que ho viu, no? I per tant aquí hi ha un lligam al final entre natura, espai i persona que trobem molt important, no?
El somni proposat per RCR Arquitectes tindrà rèpliques i noves aportacions al llarg dels mesos de durada de la Bienal.
Una font d'aquestes rèpliques és Schools in Venice, una interpel·lació a les escoles d'arquitectura i disseny de Catalunya per explicar allò que aprenem de la natura. Els comissaris han seleccionat 6 projectes de cada escola que es mostraran també a la Bienal durant un període de 2 setmanes cadascun. Durant aquest període, cada escola disposa també d'espai físic per organitzar tallers i conferències. I una altra font de rèpliques és un programa paral·lel a l'exposició que organitza l'Institut Ramon Llull amb el suport del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, New Formats Dream of Nature, un cicle de converses a cavall entre Barcelona i Venècia que promouen la reflexió sobre els nous formats a partir de diversos anàlisis d'aspectes com la curadoria, la difusió i la crítica d'arquitectura.
Perspectiva. L'arquitectura a Catalunya Ràdio.